A Catalunya Ràdio, Solidaris, amb Albert Segura.
Un de cada quatre catalans patirem un trastorn mental al llarg de la nostra vida, però tot i això encara és un tabú. La salut mental, prejudicis, ignorància i por. L'estereotip del boig, agressiu, perillós. L'estigma del tocat de l'ala, del poc de fiar. No són discapacitats intel·lectuals. Res a veure, tenen una malaltia, com qualsevol altra, que molt sovint es pot curar i poden fer vida normal. No han de viure tancats en psiquiàtrics, però el 81% se'ls discrimina. A classe, a la feina, al metge i a casa o amb els amics i la parella. Se'ls rebutja, se'ls victimitza, se'ls sobreprotegeix. Per combatre aquest estigma dels trastorns psíquics, cada cop són més els afectats, familiars i metges que alcen la veu i surten de l'anonimat per normalitzar i visibilitzar una malaltia que s'està disparant, que s'agreuja. La crisi ha passat factura a la nostra salut mental, especialment entre infants i adolescents. El cas és que les hospitalitzacions per problemes psiquiàtrics, el consum de psicofàrmacs i el diagnòstic de problemes greus de salut mental ja es multipliquen per 3, fins i tot per 4, entre els menors de 15 anys en situació de pobresa. L'atur i la precarietat, la pobresa energètica i els desnonaments han empitjorat la salut mental dels catalans, i en els barris més empobrits consumeixen 7 vegades més antidepressius, ansiolítics i antipsicòtics. Avui els solidaris no estem bojos.
Solidaire.
Solidarni, Lluia.
Ves en solidaire.
Solidarni.
Camano.
Solidarius. Motodomini.
A Catalunya Ràdio, Solidaris, amb Albert Segura.
I amb la Carla Verdés i el Santi Soler, avui des de Sant Boi de Llobregat, que ha passat de l'estigma de ser el poble dels bojos, pel manicomi obert fa ja 165 anys, a l'orgull de convertir-se en un clúster, el referent de la salut mental a Catalunya, també en investigació i recerca, en ensenyament i en millora de la qualitat de vida dels pacients. No som el seu hospital psiquiàtric, som el Teatre de Sant Boi. Avui farem aquests solidaris amb persones que tenen problemes de salut mental des del Teatre de Cal Niño, on estan assajant una obra perquè l'art dramàtic és una eina molt efectiva i cada cop més utilitzada per lluitar contra l'estigma de les malalties psíquiques.
I'm afraid he's not, Miss Fishmore. Dexter's trilogy problem is way out of hand. The Baltimore County School Board have decided to expel Dexter from the entire public school system.
Oh, Mr. Kirk, I'm an offended juvenile in Dexter 2 and 3, but surely expulsion is not the answer.
I'm afraid expulsion is the only answer. It is the opinion of the entire staff that Dexter is criminally insane.
That boy needs therapy.
Psychosomatic.
And that boy needs therapy.
Purely psychosomatic.
That boy needs therapy.
Lying down on the couch.
What does that mean?
You're a nut. You're crazy in the coconut.
What does that mean?
El taló com a vàlvula d'escapament. Ja a la Grècia antiga es parlava del valor terapèutic de les arts escèniques, una catarsi purificadora, i el grup de teatre Imagina és una de les associacions, com escenaris especials, brots dels Pallapupes o la Trifulga dels Fútils, que utilitzen aquesta funció terapèutica. Parlem amb el seu coordinador i amb la seva directora, l'Alberto García, i la Susana Cebrián. Imagina és un grup de teatre que es va formar fa 20 anys com un servei terapèutic i de rehabilitació psicosocial. Sou un grup de teatre diferent: esperança, creativitat, altruisme, sensibilització, integració, superació, recuperació, oportunitat i, sobretot, diversió. ¿Qué es Imagina?
Bueno, Imagina en realidad es la evolución de una experiencia de creatividad aplicada. Empezó en el ámbito de la rehabilitación, eso nos llevó al mundo del teatro. Y especialmente lo que es Imagina es la suma de la voluntad de personas afectadas y de personas no afectadas por la enfermedad mental.
Ara som en un assaig. Què esteu preparant?
Ara estamos jugando con improvisación y es un medio de facilitación después de otros ensayos.
És una medicina, el teatre? Els empodera, millora la seva autoestima, ajuda a tolerar la frustració a l'hora de transmetre sentiments i emocions, promou les habilitats socials?
El teatro es una gran oportunidad de diversas cosas, pero fundamentalmente de dos. Es decir, el teatro pone en juego prácticamente todas las capacidades de la persona, las capacidades cognitivas, las capacidades relacionales de trabajo en equipo, de atención, de tolerancia a la frustración, la de improvisación. Y en ese sentido es una gran plataforma para crecer en las capacidades de cada uno. Pero además el teatro tiene un factor fundamental. El teatro en sí, exponerse a la mirada del otro, a la mirada del espectador, supone un elemento de dignificación. Y máxime en un colectivo que normalmente ha pesado mucho el estigma. No solamente es un elemento de dignificación, sino que es un elemento donde las personas dejan de ser sujetos pasivos, es decir, pacientes, a ser agentes. En realidad son los actores, son los que vertebran todo.
No sé si medicina pròpiament, però té molt aportat tot el que és el teatre i la creativitat a tothom, no només a persones amb un diagnòstic, sinó a la vida, no? I al procés de tothom. Aquí també fomentem això, no? El treball en equip, l'escolta, i és un lloc on són lliures d'expressar i de dir el que senten o el que opinen i de mostrar-se, no? I això es fa en un espai de no judici, de confiança, i això aporta molt. Però, com dic, amb ells i a la vida de tothom. Crec que és la manera d'estar i de créixer.
Els centres psiquiàtrics els reprimeix en comparació, mentre que l'escenari els permet riure, plorar, enfadar-se, desenvolupar la concentració i la memòria, la capacitat d'imaginació, la coordinació. Veiem que treballen en equip. Potser, el que deies, mai abans els havien aplaudit.
Posiblemente. La idea que tenemos de los centros psiquiátricos hace mucho tiempo que ha desaparecido. En realidad, en la actualidad, los servicios, que ya no son propiamente psiquiátricos, son servicios muy específicos que tratan de buscar permanentemente oportunidades de mejora. Y también se desarrollan experiencias de teatro dentro de los centros. Sí que hay un hecho diferencial cuando uno asume, desde el punto de vista de empoderamiento, la propia dinámica de lo que va a hacer. Y esto es lo que ha hecho Imagina. Es decir, Imagina empezó en un servicio de salud mental, pero hay un momento en que decide autogestionarse e independizarse. Y eso es un paso en empoderamiento muy importante, que ha sido dificultoso y en el cual han estado implicadas muchas personas.
Som amb l'Alba, l'Oriol i la Maria, tres testimonis, tres persones que han passat per un problema de salut mental i que explicant-lo, compartint la seva experiència avui a Catalunya Ràdio, volen lluitar contra la discriminació i l'estigma, normalitzar la realitat de conviure amb un trastorn de salut mental. Són activistes de l'associació Obertament. Bona tarda.
Hola.
Gràcies per donar la cara per la salut mental. L'Alba té 36 anys, és professora d'anglès de Santa Perpètua. L'Oriol, 33 anys, historiador de Sabadell. I la Maria, 54, infermera d'un hospital comarcal. Tots tres teniu en comú l'ocultació d'aquest tipus de trastorns. Precisament un estudi de l'associació Obertament sobre l'estigma que pateixen les persones amb algun tipus de trastorn mental constata que més del 80% de les persones opten per amagar-se'n. Per què creieu que hi ha tantes persones que decideixen amagar que han passat per un problema de salut mental? Hi ha por del rebuig, por de la discriminació?
Sí, és una mica por. Primer, és una mica autoestigma. L'autoestigma és una cosa que fa molt de mal, perquè un espera la reacció d'altres persones i espera sempre el pitjor. I llavors es veu a un mateix d'una manera negativa i espera que els altres el vegin d'aquesta manera negativa. I després, doncs, l'experiència amb la societat ens diu que moltes vegades aquesta visió negativa que tenim, doncs, es dona. Hi ha problemes quan parlem obertament dels nostres trastorns de salut mental.
Sí que hi ha gent que pregunta potser massa com estàs, i tu estàs bé, però van preguntant com estàs, segur, sí. I sí que és veritat que, per exemple, a la feina, sobretot, és complicat. Jo sí que a la feina mai ho he dit, que tenia un problema mental, i costa, és difícil. Hi ha entorns complicats, o, per exemple, no sé, la gent que el té durant la seva etapa a l'institut o fins i tot a primària.
La societat no ho veu amb bons ulls.
també està poc informada i hi ha poca comprensió i no se sentim acceptats com a iguals, com si fos una malaltia física. Uh-huh. I això ho patim en silenci. Uh-huh.
Com se sent? Com és patir-ho en silenci? Com se sent una persona que s'amaga, que pateix un trastorn mental? Com és aquest aïllament, aquest viure-ho en silenci? A vegades, escoltant-te, Oriol, tenim la sensació de viure com una doble vida, no? De deixar de fer coses, de deixar de fer activitats, de relacionar-se, per por de ser descoberts, inventar-te excuses. Aquest estrès potser fa més difícil la recuperació.
Sí, alguna vegada sí que m'he hagut d'inventar coses, per exemple, em trobava malament, no?, i quedar amb algun amic i dir, no, és que tinc mal de panxa, no em trobo bé, o sigui, qualsevol excusa. A la feina he treballat estant malament, de fet, de baixes només n'he tingut una, i he aguantat bastant, m'hagués estat molt més fàcil poder dir-ho, i et treus un pes de sobre quan ho dius.
I bé, jo no em sento gaire bé al tenir que ocultar-ho, ja que costa prou tenir la malaltia en la que hi ha molt de patiment, com per tenir-la que amagar. Fa que pensi que tinc alguna cosa que no està ben vist.
Com un sentiment de culpabilitat.
Sí, com a culpabilitat, vergonya, com si fessis alguna cosa que no està bé.
La diferència és molt fàcil de saber. Jo fa uns quants anys vaig deixar d'amagar-ho en la majoria d'àmbits de la meva vida. Simplement ara ho dic gairebé ja quan la gent directament em coneix i m'he tret un gran pes de sobre, molt. O sigui, a mi m'afectava la recuperació el fet d'haver-ho d'amagar. Era gairebé més difícil conviure amb l'ocultació que conviure amb el meu trastorn. I això, des que ho he pogut dir, perquè també m'he acceptat a mi mateixa com sóc i amb les meves coses, doncs la meva vida és molt més fàcil. També serveix com a filtro. Si jo en principi ja vaig de cara dient que tinc aquest tipus de trastorn, doncs les persones que jo no vulguin saber res d'algú que té això, doncs desapareixeran i ja no hauré de patir, hauré de dir o no, o d'inventar-me... A mi em costava molt. Hi ha persones que potser ho tenen pel seu caràcter, és més senzill per ells. L'ocultació per mi sempre ha sigut molt complicat. Tenia la sensació que mentia, que no vivia la meva vida com a persona honesta. I això era molt complicat combinar-ho amb el meu trastorn.
És un alliberament.
Exacte.
Desempoderat.
I tant, molt.
Vosaltres, Oriol, tu en algun cas, en entorns controlats, ja has fet el pas, ens deies, d'explicar el que estàs passant,
sí,
com et sents ara.
Sí, jo potser he estat 13 anys ocultant-ho, des dels 20 anys. Sempre hi haurà gent, no?, que mirarà així com estrany o que et preguntarà massa, o l'autoestigma també es deu a la imatge que es dona, no?, dels trastorns mentals. Per exemple, l'esquizofrènic com el violent, el depressiu com que ja directament s'ha de suïcidar, o hi ha molts estigmes per les pel·lícules o...
Pot semblar que portem una doble vida, però no és així. És que fer un sobreesforç, a part del patiment que ja comporta aquesta malaltia, el sobreesforç que tens el dia a dia de tenir-ho que ocultar, de tenir-ho que dissimular, de donar moltes excuses a la feina, als amics... Et passes la vida, doncs, bueno, excusant-te, i a vegades doncs, ja te perds tant el que estàs excusat.
Cadascú té el seu caràcter i no és depressiu o bipolar o esquizofrènic, sinó cadascú viu d'una manera o una altra i cadascú pot tirar endavant depenent del seu caràcter. També. Tu ja no estàs predestinat per tenir un trastorn mental.
Uh-huh. El 70-80% dels trastorns mentals apareixen abans dels 18 anys. Tu, Alba, hi convius des que eres petit, ens deies. L'adolescència, suposo, va ser el pitjor moment. La teva salut mental va empitjorar precisament per tot això. Com creus que els que viuen els adolescents que tenen algun trastorn mental l'època de l'institut?
És molt dur. L'institut és una època difícil, crec que per tothom. Però si convius amb un trastorn, a sobre l'ocultes... O no l'ocultes, perquè si l'expliques encara pots acabar rebent més. Tots els camins són complicats i sempre acabem parlant del mateix, no? De l'autoestigma, intentar sempre voler ser, entre moltes cometes, normal, com si hi hagués algú que fos normal, i a l'intentar jugar doncs, amb la vida social, els canvis de la teva personalitat, saber qui ets i a sobre enfrontant-se doncs, amb aquest problema afegit i amb un possible diagnòstic que penja sobre teu, que no saps molt bé cap on tirarà la teva vida. És una època molt complicada i generalment quan se't desenvolupa un trastorn en aquesta època, doncs, per sort, cada vegada més els nanos demanen ajuda, però de vegades és molt difícil demanar-ne. Jo vaig trigar molts anys a demanar ajuda. Demanar ajuda o buscar-la jo mateixa, simplement buscar solucions o com a mínim maneres de gestionar el meu trastorn. I llavors l'adolescència va ser una època força difícil, sí.
Com és aquesta discriminació? Perquè es parla d'insults, de burles, d'agressions, però també, Oriol, deies la condescendència, que us sobreprotegeixin, que us controlin, que et preguntin 15 vegades sí, com estàs.
Sí, això sí. I és una mica pesat, la veritat. A vegades he fet bromes i tu com estàs? I faig el mateix. Segur? Estàs bé? Potser jo faria el mateix al final, perquè si no sé de què va el tema, si no sé què és un trastorn mental ni com puc actuar millor davant d'aquesta persona, potser faria el mateix. També ho entenc. No és agradable, però ho entenc.
Bueno, per tenir fills, una dona té que demanar permís. Ha d'anar al metge, ha de demanar permís, hi ha una sèrie de protocols. Les dones estan controlades en aquest aspecte. La dona no se sent bé. M'imagino fent això.
Controlat també a nivell econòmic. Una de cada tres persones amb trastorns mentals anuncien que la família li controla la seva economia.
Sí, és complicat. És complicat deixar que les persones amb trastorn mental tinguem una autonomia. Sembla que la societat ens vol tenir ben controladets. Vigilar-nos, a veure què fem. És una tendència natural. Suposo que per això, perquè hi ha estigma de que hi ha persones amb problemes mentals que... són violents o no poden o no tenen autonomia, moltes coses. El tema de la violència és un tema escandalós, que encara ara, quan una persona que no té cap trastorn mental comet un acte violent, ningú comenta si s'ha trencat mai una cama o si la setmana anterior l'atac tenia grip. I, en canvi, quan en les rares ocasions en què una persona que pateix un trastorn mental comet un acte violent, sempre es menciona que té un trastorn. I no ho entenc, perquè, en principi, normalment, no és un factor. I, clar, això fa que hi hagi una por a la societat, suposo que per això, perquè tots hem vist moltes pel·lícules del boig a l'adestral i aquestes coses, és un estigma que ens acompanya a molts. Especialment, crec, als homes, i es fa molt difícil de combatre. I aquest intent de controlar-nos, doncs igual que les dones intenten controlar-nos al nostre úter, tenir fills quan un té un trastorn mental és complicat, perquè un ha de deixar la medicació, si és que en pren, bueno, sí, hi ha una certa pressió respecte d'aquest tema, que hauria de ser una decisió estrictament personal, i de vegades no ho és tant. Jo era el boig de la...
En quin entorn creieu que hi ha més discriminació? Hem parlat de l'escola, amb l'Alba, als centres de salut, on es pateix més, a casa, a la parella, entre els amics?
Jo crec que és molt globalitzat, o sigui, és a tot arreu. En l'àmbit laboral està molt estès el prejudici de que les persones amb trastorns mentals no poden treballar. I això fa que en els processos de selecció la gent ho amagui, o sigui, no van amb un currículum, hi ha buits els currículums, i llavors tenen que donar explicacions, perquè saben que si ho diuen no els agafarien, per molt bons professionals que siguin. I és un error perquè les persones amb aquestes malalties o amb aquests trastorns poden treballar.
La taxa d'atur de les persones que pateixen un trastorn mental és del 62%, 44 punts més que la mitjana. I sovint els que aconsegueixen feina són feines infraqualificades en categories laborals inferiors. 8 de cada 10 persones, ho deies, oculten que tenen un problema de salut mental a l'entrevista de feina per evitar aquest tracte laboral injust. Hi ha desconfiança, doncs, per part de les empreses. Poden considerar, doncs, que les persones que pateixen un trastorn mental tenen menys capacitats intel·lectuals o un rendiment més baix, com deia la Maria.
Sí, i tant. Vaja, jo crec que és l'únic àmbit en el que encara ara haig d'amagar d'alguna manera el meu trastorn, perquè, clar, el meu currículum té forats com un formatge gruyère. I és molt complicat explicar-los. I a vegades m'haig d'inventar mentides, a priori, abans d'entrar en una entrevista, perquè m'he trobat amb casos flagrants de persones que m'han dit: què fas aquí, no em facis perdre el temps.
No em facis perdre el temps.
Sí, home, jo em poso força nerviosa, com tothom, jo crec, sí. Abans d'una entrevista de feina, però clar, això amb el meu trastorn doncs acaba complicant-se. Puc arribar a tenir un atac d'ansietat. Jo normalment, si és un lloc on no puc dir exactament el que m'està passant, doncs intentaré amagar-ho, però clar, de vegades es nota, de vegades no pots evitar que se't noti. I sí, a mi m'han foragitat d'alguns llocs on m'havien d'entrevistar, on m'havien tractat molt bé i havien estat molt impressionats amb el meu currículum, estudis, etc, nivell d'anglès, tot fantàstic, fins que m'han veure i m'han dit: per què has vingut? Si estàs així, no pots treballar aquí o enlloc. i m'ha fet fora de molt males maneres. També he tingut experiències positives amb CAPs a la feina i persones que m'han entès, potser perquè tenien algú familiar proper que patia alguna cosa semblant i m'han pogut entendre. Però clar, a vegades és complicat. Per això venim, jo crec, perquè és important que tothom sàpiga que són persones capacitades, que podem treballar, que tenim moltes coses a oferir i és molt dur haver d'estar ocultant quan potser si tingués atacs de lumbàlgia cada 5 mesos, doncs ningú em discriminaria per això ni em deixaria de donar una feina.
En l'àmbit laboral és el més complicat també perquè, clar, tu et jugues un sou, la teva subsistència, i també és més complicat tu dir-ho, com reaccionarà. Però penso que hi ha persones que poden tenir crisis en un moment, però a l'hora de treballar poden ser tant o més vàlides que altres i no hi ha d'haver-hi problema.
Quina importància té l'entorn familiar? En el teu cas, per exemple, Alba, explicaves quan preparàvem aquesta entrevista que no sempre t'has sentit del tot recolzada. Quin paper pot tenir la família quan no acaba d'entendre, no ha de ser fàcil, però no acaba d'entendre què és el que et passa i de quina manera creus que pot afectar això?
Home, pot arribar a ser molt dolorós, realment, si la família no el recolza. Jo tinc sort, tinc una mare fantàstica i meravellosa, que m'ha passat una època dolenta quan jo no m'acceptava a mi mateixa pel tema que parlàvem abans de l'autoestigma, en el que vam tenir una relació més complicada, no per res, em donava suport, però no entenia què em passava i jo no volia que ella entengués què em passava, perquè a mi em feia molta vergonya que la meva mare pensés que podia tenir una filla amb problemes o... I quan jo vaig decidir començar a seguir tractaments, doncs a acceptar, a dir el que em passava, a deixar d'amagar-me, ella em va donar tot el suport del món i encara la me'l dona. I sense ella no sé què seria de la meva vida, la veritat. I sí, amb altres persones de la família, doncs bé, les reaccions han estat diferents, però per sort potser per mi no són les persones més properes. També tinc una tieta que m'estima molt i em dona molt de suport i amb ella sentim prou. Hi ha gent que no té tanta sort. Hi ha persones que pateixen trastorns de salut mental que la família directament els rebutja i no volen sentir que aquestes persones properes tenen aquests trastorns i m'ho amaguen, s'inventen històries i pot ser molt, molt dramàtic i molt trist.
Jo el que veig important és buscar, si no tens un suport familiar, buscar suports d'altres bandes, però sempre buscar un suport, perquè bueno, no és cap novetat que estem en una societat molt individualista, que cadascú va a la seva, i també ens mostren, no, la publicitat de que la gent sempre ha de ser feliç, o sigui, que no hi ha lloc per tenir èpoques de crisi, ja no que derivi un trastorn mental, fins i tot per estar trist. No està acceptada la tristesa ni la llatx, tampoc la llatxó ni res d'això. I som humans i tots podem tenir un problema d'un trastorn mental. No ens hem d'amagar. I a vegades, si es detecten abans, pot ser que aquest problema no s'acabi donant. És important. Tenir-ho.
Els amics desapareixen? Creieu que, en general, els hi costa entendre perquè de vegades doncs, no sortiu de casa? I en el cas de les relacions, creieu que costa més trobar parella? És fàcil explicar-li a una persona amb qui tens una cita doncs, que has passat per una experiència així?
Fer noves amistats potser costa més. Costa més perquè llavors és quan tens que parlar-ho o tens... Bueno, potser és una cosa que ens tanquem nosaltres mateixos, potser també nosaltres per la pròpia autoestima doncs, ens aïllem, deixem de sortir més...
En el meu cas, les amistats de tota la vida, no me'n queda cap, ja. No, perquè jo he tingut períodes de la meva vida en què no podia mantenir el ritme d'una persona, com deia abans, l'Oriol feliç, d'aquestes que surten als anuncis. I això és difícil de pair per molta gent. Quan no hi ets sempre, quan et truquen i no hi ets, la tercera vegada, moltes vegades, és la que cau. I, en canvi, ara que ho dic... Quan conec a la gent, doncs potser les amistats que tinc, potser en tinc menys, però són més profundes perquè ja m'han conegut sabent què hi havia. Ja m'han acceptat tal com sóc i ja no necessito fer equilibris perquè em truquin i jo digui «Mira, avui em sap greu, no podré venir». No passa res, ens veurem la setmana que ve o la següent, quan estiguis bé. I això per mi és molt important. Amb el tema de la parella és complicat. Jo crec que és una cosa molt personal. és un camí difícil de gestionar quan ho dius, quan no ho dius. Hi ha moltes persones de la nostra associació que tenen parelles que també pateixen trastorns, justament perquè és una manera d'estalviar-se el fet d'haver-ho de dir i haver d'explicar què comporta el teu trastorn i totes aquestes coses. Això també pot portar problemes. A mi m'han aportat, però quina parella no té problemes? És que, clar...
Sí.
El tema parella, jo crec que d'entrada, clar, saludar algú ja directament, ei, que sàpigues que tinc un problema de trastorn mental, potser tampoc és la manera, no? Però sí que conèixer una mica la persona, no? I si veus que aquesta persona, o sigui, ho entén, jo crec que al final sí que s'ha de dir, perquè al final, si la relació continua, no pots estar amagant tota la vida, o sigui, vas a viure amb aquesta persona. I després, amb els amics, doncs jo, per exemple, no he tingut problema perquè, bueno... Primer perquè ho he amagat, sí que ho passava malament, però ho amagava. I sí que desapareixia, per exemple, 2 setmanes i això, i després tornava a aparèixer. I ara fa poc al dir-ho, doncs almenys m'estalvio haver-me d'inventar excuses.
Parlàvem dels instituts precisament per sensibilitzar i normalitzar la salut mental entre els joves i combatre el possible bullying que es pot patir a l'escola, tan lesiu per a l'autoestima dels adolescents. Oriol, participes al projecte educatiu WhatsApp, Com vas de salut mental, de l'associació Obertament, fent xerrades, no?, amb una 60 d'instituts de secundària, alumnes de tercer d'ESO. Quins ambients et trobes?
Doncs bastant positiu. Molts trastorns mentals apareixen en aquesta època, en l'adolescència. I si es detecten abans, es poden combatre millor. Jo, per exemple, quan vaig tenir aquest trastorn, un any ja no em trobava bé i vaig deixar-ho passar pel tema de què diran, si vagis a tal lloc o... I si es detecta abans, doncs es pot combatre i és important conscienciar primer pel tema de que ells poden passar per un problema de trastorn mental i si es detecta aviat es pot combatre millor. I segona, pel tema de que coneguin també què és un trastorn mental, que és una cosa normal que pot patir tothom, ells també, el seu amic, familiar. I, bueno, de fet, ens hem trobat gent que després pregunta sobre familiars o amics, etc.
Alba, Oriol, Maria, moltes gràcies per donar la cara per la salut mental i pel vostre testimoni avui aquí als Solidaris de Catalunya Ràdio. Bona tarda.
Gràcies.
Bona tarda.
Solidaris, idees per canviar el món.
Els meus matins són especials, prenc pastilles naturals, groga pel tema renal, vermella pel neuronal, blanca pel colesterol, blava per funcionar el llit, lila per si em sento sol, la groga ja l'he dit.
Som els Solidaris, som els de Catalunya Ràdio, avui des de Sant Boi, per parlar de l'estigma de la malaltia mental. Un de cada 4 catalans patirem un trastorn mental al llarg de la nostra vida, però aquesta loteria dolenta, podríem dir-ne, no toca igual a tothom. La pobresa multiplica per 4 els problemes de salut mental, ho dèiem en començar, les persones que no tenen un habitatge digne i pateixen pobresa energètica, pateixen també 4 vegades més trastorns mentals que la resta de la població. I en els barris més empobrits consumeixen 7 vegades més antidepressius, ansiolítics i antipsicòtics. Saludem l'Eulàlia Anglada, psiquiatra infantojuvenil i terapeuta familiar formada a Bèlgica i que treballa a l'Hospital de Dia per Adolescents de la Fundació Orienta. Gavà, benvinguda als Solidaris.
Moltes gràcies.
I la Maica Ruiz, bona tarda.
Bona tarda.
Psicòloga i directora de les llars residència Triginta i Casa Marquès Salut Mental de la Fundació Vall Paradís de Mútua Terrassa, especialitzades en l'atenció a persones amb malalties mentals amb 25 anys de trajectòria. Ens acompanya també l'Anna Novoa. Què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
És tècnica de l'Agència de Salut Pública de Barcelona i també el Carlos Alcoba, cap de comunicació de l'Associació Obertament per la Salut Mental Dona la Cara, que lluita contra aquest estigma i discriminació. Gràcies per ser als Solidaris.
Gràcies, bona tarda.
La pobresa en què viuen 3 de cada 10 nens i adolescents catalans fa emmalaltir i perjudica concretament la salut mental. Anna, segons l'enquesta de Salut Pública de Barcelona, per exemple, créixer en l'estrès de l'emergència habitacional i la pobresa energètica, no tenir cobertes necessitats bàsiques, l'atur, la precarietat dels pares, els desnonaments, haver de recórrer al banc d'aliments, la crisi ha multiplicat per 4 els trastorns mentals.
Sí, nosaltres vam fer ara recentment una enquesta a persones usuàries de la plataforma Afectats per la Hipoteca i de l'Aliança contra la Pobresa Energètica, i el que diu efectivament és que el 70% dels homes referien mala salut mental, un risc de patir mala salut mental, i en el cas de les dones aquest percentatge era d'un 82%. I això, si ho comparem amb la població general de Barcelona, a través de l'enquesta de Salut de Barcelona, els percentatges són d'un 16 i un 20% respectivament en homes i dones, el que significa que és això, que aquestes persones tenen 4 vegades més mala salut mental que la població general de Barcelona. Aquestes persones procedeixen de... Bueno, tenen problemes diversos relacionats amb l'habitatge, des de problemes per fer front als pagaments de la hipoteca, molts estan en execucions hipotecàries, han patit un procés de desnonament. També aquest informe, la novetat és que també inclou persones procedents de problemes amb el lloguer i també persones que estan en ocupacions per motius econòmics. I també moltes d'aquestes persones pateixen pobresa energètica. I llavors la relació que trobem entre la manca d'accés a un habitatge digne i la manca d'accés a suministres i la salut mental i física també.
Uh-huh. Eulàlia, Maica, Carlos, amb quins casos us esteu trobant? A l'Hospital de Dia per Adolescents, per exemple, rebeu cada vegada més peticions d'ingrés per diagnòstics relacionats amb aquests factors socials estressants, amb aquesta pobresa.
Sí, sí, i de fet estem treballant en veure com donar resposta a aquests casos que són cada vegada més complexes. Perquè us feu una idea, aproximadament entre un 60 i un 70% de les demandes d'ingrés que tenim a Hospital de Dia estan associades a, com deies, aquesta alta incidència a factors estressants que, a més, es produeixen en famílies que tenen menys recursos i menys suport sociofamiliar, famílies que es troben més soles. I això fa que ens trobem amb adolescents, amb molts problemes emocionals, amb molta manca d'autoestima, amb problemes a l'hora d'establir relacions amb els iguals, i això, clar, ens preocupa i ens fa pensar què està passant, com podem explicar això. Estem veient que aquests factors estressants fan que, per exemple, ens trobem amb adolescents que han crescut, estan creixent en ambients on, per les raons que sigui, no se'ls ha pogut proporcionar de manera continuada, i aquesta és la clau, no? La sensibilitat, l'accessibilitat, les respostes emocionals necessàries per desenvolupar una bona seguretat de base, i sobretot perquè l'adolescència, que és aquest moment convuls on el més important són els amics, la relació dels iguals, on és un moment de diferenciació, d'ambivalència, on un ha de diferenciar-se de l'adult i es ataca constantment al pare, al mateix i a la mare, al mateix temps que els necessita, requereix d'adults forts, que estiguin forts per suportar aquests atacs de l'adolescent. I aquestes situacions, no, de crisi, d'estrès, fa que aquesta fortalesa dels adults a vegades no hi pugui ser.
Maica, a Terrassa esteu notant com aquesta pobresa agreuja els casos de trastorns mentals?
La situació és similar. Penso que totes les grans ciutats, aquest primer món que està convivint amb aquesta pobresa, no? Aquest quart món que ha aparegut, jo penso que, bueno, que està colpint un munt de gent. Aquesta pobresa que vivim aquí és tan diferent que la que podem viure al tercer món. Jo col·laboro amb una associació on tenim un programa de suport a Burkina Faso i allà donem suport a un hospital psiquiàtric. Sí que és veritat que aquí, afortunadament, tenim molts dispositius, tenim medicaments, tenim totes unes xarxes, però aquest quart món està fent molt mal, perquè gent que en principi no haurien arribat mai als sistemes sanitaris, no haurien tingut contacte amb el tema de les malalties mentals, doncs ara hi són. Molta més gent segurament de la que ens imaginem, no? Aquestes xifres que tu donaves, no? Un 60%. Bueno, jo penso que ens hauríem de plantejar si ens sortiria més a compte la nostra societat abordar aquest problema de la pobresa en aquí, que no donar suport als problemes que se'n deriven després, tant de salut mental com d'altres de salut física, inclús.
Crec que a vegades ens perdem amb les dades i quan parlem de 25%, una de cada quatre, no som conscients del que vol dir. Si mirem al nostre voltant, no? Jo convido a tothom que ens sent ara mateix, que si pensa un de cada quatre pot passar un problema de salut mental al llarg de la seva vida, quanta gent hauria de conèixer al seu voltant que té aquest problema de salut mental? I si no ho coneix, no és perquè justament ha tingut la sort que al seu voltant no hi ha ningú, sinó perquè aquestes persones no estan dient-ho o no estan demanant ajuda. I, òbviament, al final vivim en una societat complexa i al final els biaix o els agreujants, com pot ser el gènere, no? Que socialment hi ha uns problemes associats a les dones, doncs si tens un problema de salut mental, doncs s'agreuja. Igual que l'orientació sexual o el lloc de procedència i, òbviament, també la classe social. Al final, tot aquest tipus de coses el que fa és anar sumant, no? Discriminacions a un problema que es podria resoldre d'una manera més senzilla si trenquéssim molts mites que tenim ara per endavant.
Mm-hmm. Els nens creixen en aquesta situació d'estrès continu, crònic, per resoldre el més bàsic. No hi ha temps per la calma, per el joc, perquè els pares els dediquin atenció. No hi ha estímuls, ni entrevistes amb els mestres, ni preocupació pels bons hàbits. El cortisol és permanentment alt i això té un efecte directe sobre el seu neurodesenvolupament, capacitat de planificar, memòria, adquisició del llenguatge, flexibilitat cognitiva. Els nens en situació de pobresa reben, per exemple, més tractaments per trastorn per dèficit d'atenció i per activitat.
A veure, això del cortisol, per exemple, és veritat. Cada vegada hi ha estudis científics, més estudis científics incontestables que demostren que el nadó neix amb taxes molt elevades de cortisol. Per què? Perquè neix en un ambient estressant. L'estrès genera cortisol, no? I el cortisol sabem que és molt tòxic per determinades àrees del cervell, com l'amígdala, com l'hipocamp, que són les encarregades de gestionar, d'integrar tot el que és les emocions. El nadó, al fer-se gran, va regulant aquest cortisol a través del vincle de les relacions que va tinguent amb els seus cuidadors. Què passa? Que si les respostes que el nadó, que el nen rep per part de les persones de l'entorn són pobres o són inadequades, anirà creixent amb nivells molt elevats de cortisol, que evidentment tindran conseqüències greus a nivell emocional. I el que sí veiem és molt, en aquestes circumstàncies de les que estem parlant, adolescents que tenen dificultats per integrar les seves emocions, sobretot la còlera, sobretot la por, i que reaccionen de manera més impulsiva, de manera més violenta, no? o de manera més ansiosa del que es podria esperar.
Crec que és important que aquestes respostes a nivell neuronal que posa sobre la taula parles que són problemes que venen de temes psicosocials. Sí que al final la resposta, la solució a aquests problemes no esdevé a través d'un tema, no? Cerebral, i la resposta cap a aquesta solució no ha d'anar cap a aquesta via, sinó solucionant prèviament aquests problemes psicosocials és on podem fer molt més feina, molt més treball.
Uh-huh. Totalment d'acord amb tu. De fet, està claríssim que tots nosaltres, en funció de la nostra motxilla genètica i també d'aquests vincles, tindrem més capacitats o menys, no?, de fer front a les reaccions d'estrès, no?, de fer front és el que anomenem resiliència, no?, i aquestes capacitats seran els determinants de la nostra salut mental. Estic totalment d'acord amb tu, sabem que hi ha molts, existeixen trastorns mentals que es poden explicar per aquesta motxilla genètica, però la gran majoria de trastorns mentals, sobretot en la infància i en l'adolescència, s'expliquen per aquesta interacció que tu deies entre l'ambient i la motxilla genètica, no? Hi ha ambients més estressants, hi ha motxilles genètiques més carregades, més probabilitat de patir trastorn mental, evidentment.
A quin mal de cap al final encara m'hauran d'ingressar. El mal temps bona cara, poca broma, ai, 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 que ja tinc una edat i també sóc persona.
Trobeu a faltar més integració, més sinergies entre el que és la clínica, la xarxa social, la comunitat?
Uh-huh. Més socialment. Tal com parlaven les persones que han parlat abans en primera persona, no? Com ells han tingut la dificultat, o la tenen encara, no?, de parlar obertament de quin és el seu problema. La gent no té cap problema d'explicar normalment, doncs, si pateix un càncer, no?, perquè tothom li donarà suport, tothom li farà costat, no? Quan és una malaltia mental, doncs hi ha la possibilitat de que et facin suport i et donin costat, o hi ha la possibilitat de patir rebuig, estigma i discriminació, no? Llavors, en aquest sentit, també han parlat ells de si són capaços de dir la feina, de si no són capaços, de què passa quan fan una entrevista laboral, no? Doncs el mateix en tots els àmbits de la vida. L'estigma impregna una mica la nostra societat. Pensem també que la desinstitucionalització del malalt mental, dels manicomis, és relativament recent. Sí que hem fet molts passos endavant, però no hem fet un salt. I van tancar els manicomis i ja, doncs això ja era integració del malalt mental. No es van tancar els manicomis, però els malalts mentals no s'integren això perquè els deixis al mig del carrer. Llavors, tota aquesta és la feina que ha de fer la societat i una mica per això estem tots aquí.
Però això que aquesta feina, jo crec que en els últims 30 anys a vegades no ens adonem dels passos que hem fet, que queda molta feina per fer, però una gran diferència que veiem de fa 30 anys ara és la quantitat d'entitats que estan naixent de primera persona. O sigui, persones empoderades, que això era inimaginable potser fa 30 anys, i això és un símbol molt, molt potent. Inclús ara nosaltres obertament notem com cada cop gent més jove vol ser activista, que això vol dir que el procés que passen entre que el diagnòstic i s'empoderen és molt més ràpid. Uh-huh. I és significatiu perquè vol dir que els és més fàcil, no? Poder dir-ho obertament, tot i que quan dic més fàcil em refereixo que queda moltíssima tasca per endavant.
Uh-huh. Anna, des de l'Agència de Salut Pública de l'Ajuntament de Barcelona proposeu empoderar aquest col·lectiu, fer un acompanyament integral per millorar el seu estat de salut. En què es tradueix això?
La primera recomanació que s'inclou en l'informe des de Salut és la prevenció d'aquest problema, no? Des d'un punt de vista de que tenim un problema estructural de manca d'accés a un habitatge digne, i llavors això es resol amb polítiques d'habitatge, no? Amb polítiques de salut mental, que també està molt bé que hi siguin, exacte, no? I són necessàries, però prevenim el problema i la prevenció en el cas almenys de les persones que venen afectades per problemes d'habitatge és donar-los accés a un habitatge digne i als subministres també, no? Però tot i així ens trobem amb la situació que estem, no? I per tant tenim persones que afectades per problemes d'habitatge i amb mala salut mental, llavors la recomanació és, bueno, accés sanitari universal, per suposat, no? A tothom, però sense hipermedicalitzar, no? O sigui, empoderant aquestes persones perquè elles mateixes també puguin superar el problema sense medicació o amb menys medicació de la que es posa, no? Que ara amb les consultes, el temps de consulta que tenen els metges de primària, doncs lo fàcil és, mira, doncs prendre aquest psicofàrmac, no? I no tens temps de potser dedicar-li més per això, recomanacions sobre empoderament i en aquest sentit un reconeixement a tot el que s'està fent des dels moviments socials com la PAO, l'APE, que el que estan fent és justament empoderar aquestes persones que coneixin bé quins són els seus drets perquè venen amb un sentiment de culpa i vergonya molt important i al cap d'un temps diuen que no, que la culpa no és seva, són els bancs, la societat amb la que vivim, etcètera, i van i defensen els seus drets. Aquest tipus de problema afecta per desigual a diferents estrats de la nostra societat i malauradament sempre són generalment les persones de classe social més desavantatjada. A la PA generalment hi ha, bueno, en l'informació ja es veia, hi havia més dones que homes, famílies monomarentals generalment, persones amb menys recursos econòmics, etcètera, no? I llavors persones més vulnerables ja d'inici, que tenen menys poder, diguem, a la societat per això, per defensar els seus drets.
Com ho fan Pirineus enllà? Eulàlia, tu t'has format i has treballat a Bèlgica. Pots comparar la situació aquí i al nord d'Europa? Es treballa encara de manera diferent?
Sí, es treballa de manera diferent. Aquí a Catalunya, per exemple, el nostre model és encara molt poc psicosocial i centrat excessivament en l'atenció ambulatòria, en el tractament farmacològic. Sé que de totes maneres estem anant cap a polítiques d'integració i això és molt positiu. Des de la Fundació Orienta s'estan fent, no?, s'estan desenvolupant petites iniciatives, però haig de reconèixer que es treballa diferent, que a Bèlgica si estan més avançats, també tenen més recursos. Per exemple, a l'hospital de dia on jo vaig treballar allà hi havia més educadors per ràtio de nens, els serveis socials són més potents, el sistema de protecció del menor és resolutiu, és eficaç, no? I el que crea, des del meu punt de vista, la gran diferència, i això a mi em toca, clar, de manera personal, és que Espanya és l'únic país d'Europa, per exemple, que no té la formació, l'especialitat de psiquiatria infantojuvenil, que està a punt de sortir, però no hi és. I a Bèlgica, al nord d'Europa, fa molts anys que existeix i s'associa dins de la formació mèdica la psicoteràpia, és a dir, una visió més relacional i més social de la patologia mental, i això, clar, canvia la visió i el tractament d'una manera molt gran.
Falten recursos, Maica? Falta formació?
Amb dues coses, segurament. Recursos, per descomptat. Jo treballo, tinc la sort de ser la directora de dos llars residències de salut mental a Terrassa, i penseu que la llista d'espera per accedir en aquests moments és d'entre 4 i 5 anys. Clar, una persona pues, que té un problema punyent, que, pues, que la família s'ha fet gran, que no el poden atendre pel motiu que sigui, o que viu al carrer, simplement, doncs ha estat condemnat a viure-hi 4 o 5 anys més al carrer perquè no hi ha recursos. Formació, jo penso que cada vegada més, cada vegada més amb els plans de formació de diferents disciplines, des de terapeutes ocupacionals, educadors socials, metges, infermeria, no? És molt rellevant també la formació en aquest àmbit. La salut mental cada vegada es tracta més i amb més aprofundiment. Amb psicologia, per descomptat, és la nostra raó de ser. I també cada vegada se li dona més importància de tractar farmacològicament les malalties greus, per descomptat, però acompanyat d'altre tipus de tractament, que sense ell doncs la integració d'aquestes persones a la societat doncs seria molt diferent. Si són persones doncs, que no tenen habilitats socials, doncs hauran de fer programes d'habilitats socials. Si tenen problemes per resoldre petits conflictes a la vida, doncs es haurà de fer d'entrenar amb la resolució de conflictes, amb el saber estar en societat, amb el saber què és adequat en cada moment. Bueno, doncs tot això se'ls ha d'acompanyar una mica en aquest procés i que puguin doncs, formar part com un ciutadà de primer dret de la nostra societat.
Parlàvem de manca de recursos, de manca de formació. Amb l'Alba, amb la Maria i amb l'Oriol, els testimonis que hem sentit de la primera part del programa, parlàvem de l'estigma. Falta també pedagogia, explicar que una persona que passa per un trastorn mental amb medicació pot arribar a fer, en la majoria dels casos, una vida normal. I quins són els errors més freqüents que cometem i que hem d'aprendre? Parlar de persones amb diagnòstic de salut mental com a violentes, perilloses, tractar-les amb compassió, sobreprotegir-les, etiquetar-les...
Per començar, el que marca el progrés d'una societat, més que avenços tecnològics o capital, és el fet de no deixar ningú enrere, no? I crec que això és molt important, primer, per un tema de drets, bàsicament, i en el cas del salut mental, per un tema d'injustícia. D'injustícia perquè al final tot un ventall de mites i prejudicis que abans hem vist, no? Aquí, que hi havia gent que són professionals i ens pensem que a la feina no hi ha ningú amb problema de salut mental. No, hi ha pares, hi ha mares, hi ha treballadors qualificats, menys qualificats, però al final és tan transversal que el fet d'intentar etiquetar com és algú amb problema de salut mental, el que estem fent és posar una etiqueta totalment injusta. Òbviament, nosaltres amb algú amb algun tipus de malaltia física no el definiríem per la seva malaltia. Ens semblaria una bogeria i un insult, inclús. Però veiem els mitjans de comunicació de forma molt fàcil com es parla d'esquizofrènic, no? O depressiu, o de bipolar. Com si, no, aquesta etiqueta pogués definir tota la complexitat de cada persona. I crec que això sí que és un pas, no? Per poder delimitar el que és la persona i en aquell moment puntual algú pot tenir un problema de salut mental, que aquest problema de salut mental no té per què ser crònic. O sigui, algú que té un diagnòstic no pot ser que aquesta etiqueta l'acompanyi tota la vida, a totes les hores del seu dia a dia.
O pot ser crònic, però és persona, no? És una persona amb, no? Pues amb malaltia
drets
mental i amb altres coses.
I tens drets.
Exacte.
Eulàlia Anglada, psiquiatra infantojuvenil i terapeuta familiar de la Fundació Orienta, Maica Ruiz, psicòloga de la Fundació Vallparadís de Mutu a Terrassa, Ana Novoa, tècnica de l'Agència de Salut Pública de Barcelona i Carlos Alcoba, de l'associació Obertament. Moltes gràcies per acompanyar-nos avui en aquests solidaris des del Teatre Cal Niño de Sant Boi. Bona tarda.
Bona tarda, gràcies.
I del teatre al cinema, com tracta el cinema els trastorns mentals? Banalitza la malaltia? Encara estigmatitza els que la pateixen? Li han demanat al Josep Maria Bunyol i al Ferran Auberni, els companys del cineclub DICAT, del Memento, que facin una mirada cinematogràfica als solidaris d'avui.
Loco, certes països tropicals, flors i dones naturals,
Bona tarda, Albert. La veritat és que els trastorns mentals, malauradament, al cinema normalment han estat una excusa per fer avançar la trama, per justificar el comportament criminal d'algun personatge. I l'exemple claríssim és Psicosi, d'Alfred Hitchcock, del 1960.
Home, anem molt enrere, eh?
Anem una mica enrere, però sí. En aquest cas era obligat per destacar que la psicosi no ha estat tractada amb rigor en aquest cas, sinó, doncs això, com un component d'un thriller, d'una pel·lícula de terror.
Si algú és capaç de parlar, hi ha de ser el psiquiatre. Ni jo no he pogut parlar amb ell, i això que em coneix. Ja es troba bé?
Sí.
Ha parlat?
No. Ara ja sé què ha passat. Però no m'ho ha dit en Norman, m'ho ha dit la seva mare. En Norman Bates ja no existeix. De fet, no ha existit mai completament. I ara ha acabat de desaparèixer. Probablement per sempre.
Va matar la meva germana.
Sí. I no.
Segurament la pel·lícula que ha estat més rigorosa amb la temàtica, vosaltres avui heu estat parlant molt de l'estigma, no?, de la malaltia, seria Algú va volar sobre el niu del cucut, per tant un altre títol de culte, en aquest cas amb Jack Nicholson. Atenció, 5 Oscars, pel·lícula, director, actor, actriu, guió adaptat, per tant és un tòtem, és una meravella, és una pel·li que a més combina molt bé els diferents gèneres i que tracta la bogeria, la dignitat humana, i evidentment la crítica al sistema hospitalari als Estats Units, tot plegat amb un Jack Nicholson que fa el possible per adaptar-se com a intern a un hospital psiquiàtric.
Billy, tu deus ser un reclús. Digue'm la veritat, vols?
Jo no.
Oh, per l'amor de Déu. Però si ets una criatura, què hi fas tu aquí? Hauries de passejar-te amb un descapotable perseguint noies i tocant pits i culs. No m'ho puc creure. Què dimoni fas aquí? Ja us fa tanta gràcia. No ho entenc. Vosaltres no feu més que queixar-vos i dir que no podeu suportar ser en aquest lloc. I ara resulta que no teniu pebrots per sortir d'aquí. Però per l'amor de Déu, què us penseu? Que esteu bojos o què? Doncs no ho esteu. No ho esteu, no esteu més bojos que els imbècils que van pel carrer cada dia, de veritat.
En canvi, en els darrers anys hem de parlar de pel·lícules que, com Psicosi, el que fan és tenir com a taló de fons aquests trastorns mentals. Parlaves d'institucions doncs, on hi ha internades persones amb problemes mentals,
sí.
I Shutter Island, de Scorsese, amb Leonardo DiCaprio, també tenia aquest punt, però al final era un thriller detectivesc que seguia els cànons del gènere.
Uh-huh. I Cisne Negro, no?, amb la Natalie Portman, aquesta història d'aquella dona que ho dona absolutament tot per poder aconseguir el seu somni, en aquest cas, ser ballarina i fer de signe.
I és curiós perquè si et fixes en Birdman, la pel·lícula que va guanyar l'Oscar d'Alejandro González Iñárritu, tenim un altre artista, sí. En aquest cas un actor, que també té problemes de dissociació de personalitat, d'esquizofrènia una mica, però també tractada de manera molt lleugera. Segurament en el cinema, si ens hem de fixar en un tema rigorós pel que fa a les malalties mentals, hauríem d'anar als documentals.
Ara.
I en tenim un de casa nostra molt.
Sempre
bo,
hem d'anar a parar al documental.
En aquest cas és obligat parlar de mones com la Becky, del Joaquim Jordà, on de fet tractava la seva pròpia experiència. Ell va tenir doncs, trastorns mentals al llarg de la seva vida i és un documental molt recomanable, aquest sí, pels que el que voleu és un tractament seriós i profund del que pot ser aquest problema i l'estigma que suposa.
Marxem des del Teatre de Cal Niño de Sant Boi de Llobregat. Hem fet aquests solidaris contra l'estigma de les malalties mentals. La Carla Verdés, el Santi Soler, la Marta Molina, el Sergi Cotillas i l'Albert Segura. Tornem dissabte que ve, si ens deixen, amb més idees per canviar el món.